Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts i benvingudes a l'Endemà, un podcast on repassem moments clau de la història de Catalunya. Soc l'Anna Priscila Magrinyà i a l'Endemà sempre viatgem en bona companyia. Jordi Creus, historiador, editor de Sapiens, què tal, com estàs?
Doncs molt bé.
Cap on ens portaràs avui, Jordi?
Fins al 30 d'abril de l'any 1305, el dia que assassinen Roger de Flo, el cap suprem dels Almogàvers.
Home, avui cridarem Desperta Ferro.
Cridarem Desperta Ferro i picarem amb les espases a les pedres i mos convertirem en uns bèsties despietats.
Tinc la sensació que les noces de sang de Joc de Trons ens semblaran una mica una festa infantil del Chiqui Park, eh?
Només et dic que després del pas dels Almogàvers per llocs com Grècia, als pares no els va caldre inventar un home del sac per fer por als nens petits. En teníem prou de dir, porta't bé o vindran els catalans.
Els catalans, avui, els dolents del conte. Viatgem?
Viatgem.
Guifré, el català més pelut de la història, amb el beneplàcit sempre d'en Floquet de Neu, eh?
I el dimoni pot agafar diverses formes. Pot agafar la de cavaller o pot agafar també la de gran cabró, que és la que a mi m'agrada més.
Un català fa una jugada mestra i li acaba sortint bé? El món, estrenem segle, en concret el 14. S'acaba de fundar a Bilbao, sense el Guggenheim encara, i una moneda, el florí, rep reconeixement internacional per primera vegada a la història.
El novembre de l'any 1301 passa el cometa Halley. Es creu que el pintor italià Giotto l'ha observat i el farà servir d'inspiració per pintar l'estrella de Betlem en un fresc de l'adoració dels Reis Mags.
El 1303, un terratrèmol inicia la sentència de mort contra una de les set meravelles del món antic, el far d'Alexandria. Dos anys després, atenció, es fon la campana Caterina de la catedral de València. És la més antiga, encara en ús, de la corona d'Aragó.
I a l'imperi Roma d'Orient, a Bizanci, hi ha brega constant.
A veure, fem un petit flashback de record. L'imperi romà s'havia dividit en dues meitats, la d'Orient i la d'Occident. Al segle XIV, la que podríem dir que es toca a nosaltres, amb capital a Roma, ja fa 9 segles que ha desaparegut. En canvi, la fracció romana oriental té la seva Constantinoble, l'actual Istanbul, i segueix viva, Jordi, però amb molts problemes.
Fa molts anys que aguanten els embats dels otomans, dels turcs, que els van guanyant terreny. I els emperadors romans d'Orient, que en aquests moments són dos, busquen ajuda.
Dos emperadors alhora?
Sí, perquè tot queda a casa. Són Andrònic II Paleòleg i son fill, Miquel IX Paleòleg, al qual el seu pare l'ha anomenat emperador associat.
Paleòleg, eh? Em fa gràcia això, com qui estudia antiguitats prehistòriques.
Sí, efectivament, en grec el llinatge de la família vol dir vella paraula.
Ah, mira, doncs l'Andrònic i en Miquel de la vella paraula tenen problemes.
I dels grossos, perquè estan perdent l'imperi a marxes forçades. Per això decideixen buscar ajuda. Bé, ajuda. Decideixen contractar mercenaris perquè els treguin les castanyes del foc al camp de batalla.
Això una miqueta, Jordi, com qui contracta uns sicaris perquè et facin la feina bruta, eh?
Això dels mercenaris en aprís és una pràctica comuna en totes les guerres, tant les d'abans com les d'ara. Són professionals de la guerra que intervenen en conflictes per diners. Més o menys com els Wagner, però de l'època medieval.
I si anem al Google de l'època, al Google inexistent de l'època, i busquem els millors mercenaris, quins ens surten amb els comentaris més positius?
Sens dubte, la Gran Companyia Catalana d'Orient.
Gran Companyia Catalana d'Orient, eh? Sona una mica empresa d'assegurances, com aquella que tu coneixes, d'Occident, que ara s'ha tret el català de sobre?
En certa manera, podríem dir que sí, que funciona com una mena d'asseguradora. És a dir, t'assegura la supervivència de l'imperi bizantí a base de repartir castanyes al camp de batalla. Són els famosos Almogàvers.
Home.
Bregats ja en la conquesta de Mallorca, en la conquesta de València, amb Jaume I, i sobretot amb la de Sicília, amb el seu fill Pere el Gran.
A veure, els Almogàvers, necessitem una radiografia d'aquests catalans tan internacionals, Jordi.
Almogàver és una paraula d'origen àrab. Mm-hmm. Vol dir el qui fa incursions en territori enemic. És el que ara consideraríem un comando.
Ah, clar, val.
Els seus orígens més remots els trobem fins 4 segles abans, mm-hmm, a les zones de frontera entre musulmans i cristians. Els defineix molt bé, molt millor que jo, sens dubte, el cronista Bernat Desclot, que diu que aquestes gens que tenen el nom d'Almogàvers són gens que no viuen sinó dels fets d'armes. No s'estan en viles ni en ciutats, sinó en muntanyes i boscos. I guerregen tots els dies contra els sarraïns. I entren dins de les terres dels sarraïns una jornada o dos, robant i prenent moltes coses dels sarraïns. I d'això sobreviuen i pateixen malbestats que els altres homes no podrien suportar. A vegades passen dos dies sense menjar i, si Mester fos, mengen herbes del camp.
Home, són gent dura, eh? Són gent dura i, bàsicament, són saquejadors pel que ens està explicant Desclot, que crec que també ens descriu com anaven vestits, que, Jordi, tampoc m'ho imaginava, eh? Però no són models d'alta costura.
No. Models d'alta costura, no.
No, no.
Desclot mos explica que no porten més que una gonella o una camisa, sigui l'estiu o l'hivern. Mm. I a les cames porten unes calces de cuir i als peus unes abarques de cuir. I com a arma porten un coltell a la cintura, un coltell és un ganivet curt, i cadascú porta també una llança i dos dards i un sarró amb una mica de menjar. I són molt forts i molt lleugers per fugir o per encalçar.
O sigui, són gent de pocs luxes, aquests, eh?
De molt pocs luxes. I fixa't una cosa, quan va córrer la brama per tota la corona que es preparava una gran ofensiva contra els musulmans, sí, l'any 1275, milers d'almogàvers van fer cap a Xixona amb ganes de brega. Però, com que l'ofensiva no arribava, i el temps passava, i aquella gent d'alguna cosa havien de menjar i havien de viure, van començar a fustigar els musulmans del sud de València i de Múrcia. I això, que aquests musulmans gaudien de protecció real. Per tant, s'havia creat un problema, un greu problema. I la solució la va donar un temps després el rei Pere el Gran, quan es disposava a conquerir Sicília. Ells eren els guerrers ideals per lluitar contra els francesos, i els va contractar.
Són una mica estil l'equipo A, eh? Quan algú els necessita, els contracta.
Sí, però els almogàvers són menys simpàtics i més violents.
Això ja m'està quedant clar. A veure, i tenen un cap, el coneixem prou bé, que és Roger de Flor. Fes-nos 5 cèntims de la vida de Roger de Flor. D'on ve aquest senyor?
Mel Roger neix al sud de l'actual Itàlia, Brindisi, i el seu nom original és Roger von Blum. Blum vol dir flor en alemany, d'aquí el cognom. El cognom li ve per part del pare, que era falconer de l'emperador alemany. El Roger, ja de molt jovenet, es posa a les ordres dels cavallers templers i, de fet, forma part dels templers quan aquests perden el seu domini a Terra Santa. És l'any 1291 i els templers perden la batalla contra els mamelucs egipcis a la ciutat de Sant Joan d'Acre, a 180 quilòmetres de Jerusalem. Amb aquesta derrota es pot donar per acabada la presència europea a Terra Santa.
I Roger de Flor ha participat en aquesta batalla?
Sí, concretament en el rescat dels cristians que havien quedat atrapats. Ell ho fa amb el seu vaixell, ell té un vaixell, que és el Falcó, i utilitza aquest vaixell per treure tresors i per treure gent que estava atrapada a Sant Joan d'Acre perquè poguessin salvar la vida.
Home, llavors té bona fama aquest xic si ajuda a la gent que surti d'allà?
Espera't, perquè no n'és una germaneta de la caritat.
A veure.
Per què? Doncs perquè els templers l'acusen d'haver quedat part dels tresors de l'orde i d'haver embutxacat els diners que portaven els passatgers que precisament ell ajudava a sortir de Sant Joan d'Acre.
Sí, ajudava, entre cometes, eh? Si això és veritat, clar.
Això és la llegenda negra. El que està clar és que ell s'acaba desvinculant dels templers abans que el jutgin i acabi penjat com un pernil. I inicia una carrera en solitari. Arriba al port de Marsella, abandona el Falcó i penja els hàbits.
Home, sempre val més una retirada de temps que una altra cosa.
Això mateix devia estar pensant ell, perquè a partir d'aquí, durant uns anys, es dedica a la pirateria. Ho fa a bord de l'Oliveta, un vaixell més petit que el Falcó, i és en aquesta època que la seva vida es creua amb la dels Almogàvers a la Guerra de Sicília.
I aleshores es troben uns i altres, es miren als ulls i fan match, no? Són l'un per l'altre.
Bé, podríem dir que Roger de Flor és un emprenedor de la guerra.
Ai,
i veu l'oportunitat de fer negoci amb les habilitats guerreres dels almogàvers i decideix formar la gran companyia i oferir els seus serveis a Andrònic II, l'emperador bizantí.
I els almogàvers, suposo que contents ells de tenir un projecte i així ja poden dirigir-se cap a algun lloc i fer alguna cosa de bé.
Bé, els almogàvers contents, però els sicilians molt més encara, perquè tenir tota aquella gent sense ofici ni benefici, acostumats a saquejar el que es posa per davant a l'illa sense fer res, és un gran problema. I per damunt de tot, el més satisfet, Roger de Flor. Per què? Doncs perquè en la negociació a distància que fa amb Andrònic ha aconseguit unes contrapartides impressionants per ell i pel seu exèrcit d'almogàvers.
A veure, què ha negociat aquest senyor? Quines contrapartides ha negociat?
A banda d'una paga molt elevada, 4 unces d'or al mes per cavaller i una per peó, se'ls abonaran 4 mesos per avançat, abans de començar la feina.
Hosti!
A més, Roger de Flor es casarà amb Maria de Bulgària, la neboda de l'emperador, per la qual cosa ingressa a la família imperial bizantina i serà nomenat megaduc de l'imperi i cap suprem de la flota bizantina. Només queda per sota de l'emperador i del seu fill, l'emperador associat.
Però escolta'm, aquest tio és un negociador nat. No sé si en un futur hagués estudiat a ESADE o hagués fet un MBA o alguna cosa d'aquestes. Ens aniria molt bé per negociar amb Madrid el traspàs de Rodalies, per exemple, nosaltres.
Sens dubte.
A veure, quants almogàvers van fins a Bizanci?
Entre cavallers i infanteria no deuen passar dels 6.000, però aquesta xifra s'hi han d'afegir les famílies, perquè els almogàvers viatjaven acompanyats a la guerra de les seues pròpies famílies, anaven tots junts, són purament nòmades.
Una miqueta com el circ, però sense fer riure.
Sí, amb la diferència, exactament, que no fan riure, sinó que fan la guerra. Viatgen amb una trentena de vaixells, i tot això ho sabem perquè el gran cronista Ramon Muntaner és precisament un dels cavallers que forma part de la companyia com a mestre racional. Mestre racional és l'encarregat de la tresoreria.
Ah, d'acord, ell no lluita, eh? Ell mira els números.
Lluitarà, lluitarà.
Ah, també lluitarà.
Però és mestre racional.
Val. Amb en Ramon Muntaner, en els almogàvers, arriben tots, amb les famílies, en tots els trastos a sobre, a Bizanci, tota la tropa allà, i a veure, què fan?
Primer que res, reunís amb els emperadors i celebrar la boda de Roger, de 37 anys, amb Maria de Bulgària, de 16. Precisament durant la festa de després de la boda, els almogàvers causen una gran matança al barri dels genovesos, enemics ancestrals dels catalans.
Aquests no s'hi posen per poc, eh? I suposo que l'emperador deu dir, escolta'm, organitzo una expedició ràpidament, que aquests em marxin ràpid de la capital, que molesten.
No t'equivoques, la companyia es dirigeix al cap d'Artaki, on hi ha un exèrcit turc que amenaça l'imperi. Un gran exèrcit turc. De nit, els almogàvers, que són molts menys, els cauen al damunt i fan una gran matança. De fet, Roger de Flor, com era norma, ordena matar tots els homes de més de 10 anys. I a partir d'aquí comença un seguit de batalles victorioses que acaben amb els turcs expulsats d'Anatòlia.
M'estàs dient que els almogàvers són menys, que davant tenen un exèrcit déu-n'hi-do, que és bastant potent amb molts més homes. No ho intentin a les seves cases, però Jordi, explica'm quines tècniques fan servir aquests guerrers tan ferotges i tan mal vestits per imposar-se sobre els altres.
Estem a l'època de la cavalleria, és a dir, un cavall amb un genet al damunt,
sí.
I paradoxalment els almogàvers lluiten majoritàriament a peu. Tenen cavalleria, però poca. És un gran exèrcit d'infanteria. Són molt bons, per exemple, amb l'ús de les ballestes, amb l'ús de les fones, les llances, els darts, i això, anar castigant d'aquesta manera a l'enemic, això els permet arribar al punt culminant de la batalla, que és el cos a cos, amb les forces enemigues molt minvades. Ells sempre intenten esventrar els cavalls, i llavors, descavalcats els cavallers, es converteixen en una presa fàcil, ja que amb tanta armadura tenen poca mobilitat. Els almogàvers acaben degollant-los al terra o bé clavant-los el coltell als ulls.
Gràcies per aquesta descripció meravellosa, Jordi. Aquesta nit ja sé amb què no vull somiar. Ja veig que els almogàvers són un cos molt organitzat, fan molta por, amb molta disciplina, però, clar, tenen aquestes victòries i, aleshores, a partir d'aquí, què fan, Roger? Vol més?
Clar, Roger fa el mateix que fan els futbolistes de l'actualitat.
Ah?
Després d'haver fet una bona campanya, després un futbolista, després d'haver marcat 35 gols en una campanya, doncs demana revisió de contracte.
Ah, clar, sí.
I ell fa el mateix. I amb aquesta nova negociació aconsegueix un càrrec encara més important, el càrrec de César de l'Imperi, i traspassa el de Megaduc, el que tenia fins llavors,
sí,
a un company d'armes.
Ell va anar pujant com l'escuma, però entenc que els seus companys, els almogàvers, segueixen sent tan pesats com els guiris a Salou de nit. I aleshores no sé jo què fa a Bizanci per intentar treure-se'ls de sobre.
Parar-li una trampa.
Ah?
Miquel Nové.
Home, en el paleòleg fill.
Exactament. Convida Roger de Flor i els comandants de la companyia a un gran dinar.
Val. Un dinar. Entenc que hem arribat a la data clau, el 30 d'abril de 1305. On és l'àpat, Jordi?
A la ciutat d'Adrianòpolis. Si la busqueu en un atles del segle XXI, la trobareu sota el nom d'Edirne. És l'última ciutat de Turquia que podem trobar abans d'arribar a Grècia. Sembla que el dinar va bé, però a l'hora de les postres, després que arriben els pastissets d'ametlles i mel i la fruita, hi rompen a la sala uns altres mercenaris, els alans, amb les armes a les mans. Abans que Roger de Flor i els 300 homes que l'acompanyen tinguin temps de reaccionar, els maten a tots. Diuen que després de mort, els mercenaris alans tallen Roger de Flor a bocins.
Gràcies, Jordi, perquè aquesta nit ja definitivament tindré malsons. A veure, què els passa als altres membres de la companyia? Quan se n'assabenten?
Els bizantins comencen a eliminar a tothom que faci pinta de ser almogàver, i ells el que fan és reagrupar les forces que no són assassinades en aquells dies i tancar tots la ciutat de Gallipoli. Què fan també? Agafen a tots els habitants bizantins de Gallipoli i els passen per les armes perquè no hi pugui haver cap traïció. A la companyia, en aquell moment, només li queden 3.500 homes i 200 cavalls. I es preparen per resistir sota el comandament del substitut de Roger de Flor, el Megaduc Berenguer d'Entença.
Roger de Flor, carrer de l'Eixample de Barcelona. Ara tenim en tensa un altre carrer de l'Eixample. Va, que no n'hi ha dos sense tres, Jordi.
Amb la mort de Roger, Berenguer d'Entença és el nou home fort, com et deia, de la companyia, sí, amb el permís del seu enemic Bernat de Rocafort.
Aquí, un altre. Avui recorrem tot l'Eixample.
Sota les seues ordres aguanten el setge dels bizantins i el desig de venjança és tan bèstia que la gent tenen tantes ganes de venjar la mort de Roger de Flor i dels seus companys que un exèrcit comandat per Entença surt a l'exterior i comença allò conegut posteriorment com la venjança catalana, amb la qual els almogàvers escampen el terror per tot l'imperi bizantí. Cremen pobles, cremen ciutats, assassinen, violen i saquegen sense respecte a res.
I se sent despertaferro per tot arreu, suposo.
Se sent despertaferro per tot l'imperi. Els almogàvers tornen a Gallipoli, que està assetjada, i fan una cosa molt important. Cremen les naus que tenen al port i que els podien haver permès fugir.
Ah, per què ho fan, això?
Ho fan per deixar clar als amics, però sobretot als enemics, que lluitaran fins a la mort, que no es rendiran. I al crit de Despertaferro i Sant Jordi,
sí,
trenquen el setge de Gallipoli i derroten els bizantins. Muntaner parla de 26.000 baixes entre els atacants i 3 entre els defensors.
Muntaner, que me l'havia deixat, que també és un altre carrer de l'Eixample. A veure, 26.000 morts d'una banda i només 3 de l'altra. A mi em sembla que en Muntaner aquí fa més literatura que crònica, perquè, a veure, Jordi, semblen xifres força impossibles, però en tot cas, entenc que d'aquí els bizantins en surten amb la moral feta pols.
El que fa les xifres són, evidentment, impossible, com impossible són també el que explica Muntaner, que quan surten els almogàvers de Gallipoli, del xoc amb les exèrcit dels bizantins, és com un terratrèmol que se sent a molts quilòmetres de distància. Absolutament impossible, però...
Bona literatura.
La crònica de Ramon Muntaner, hi ha molta literatura. Per mi és una crònica apassionant, però hi ha moltíssima literatura. Ara, tu deies una cosa que és veritat, queden destrossats moralment els pobres bizantins, perquè amb un exèrcit 7, 8 o 9 vegades superior han de tornar a perdre, una vegada més. El pànic s'estén per tot el territori i milers de refugiats busquen la protecció rere les altes muralles de Constantinople i Adrianòpolis.
I suposo que aleshores els homes de la companyia es dediquen a lo seu, a saltar tots els llocs on no hi hagi aquestes muralles.
Sí, efectivament, la majoria de llocs no tenen les muralles de Constantinople. Per tant, no deixen ni homes, ni dones, ni vells, ni nens per on passen a la regió de Tràcia. Tampoc no deixen cap animal. Els més damnificats seran els alans, recordem,
sí,
els assassins de Roger de Flor. Els alans estaven a l'actual Bulgària i diuen que molts, sabent el que els espera, acaben matant els seus propis fills i les seues propis dones abans de suïcidar-se. La crueltat de la venjança catalana ha arribat al seu punt màxim.
I això que diuen que els catalans són pacífics. Doncs mira, com a mostra, aquest botó no seria les mares gregues que durant molt de temps van anar dient, i depèn d'en quines zones ara, van dient de si et portes malament vindran els catalans. Allí no hi ha home del sac, allí hi ha els catalans. Però Jordi, no tenim més temps avui, hem de posar el fre de mà i tornar cap al segle XXI.
Perquè no només es viu del passat.
Però sempre hem de tenir present l'endemà. Fins a la pròxima.
Salut.
Coordinació de guió, Jordi Creus i Anna Priscila Magrinyà. Guió, Víctor Lloret i Alicia Burton. Assessorament històric, Alfredo Chamorro Esteban. Producció i coordinació, Eliseu Bastida. Estudi de gravació, Idea Sonora. Muntatge sonor, Olivia Roberts. Disseny gràfic, Sergi Mayenc. Veu en off, Lola Sanz. Agraïments, Angelbert Magrinyà i Maria Delgado. Un podcast de Bacus amb la revista Sapiens. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.